Ràdio Estel.
L'onada de civils que han travessat les fronteres de Síria fugint de la violència ha superat les previsions més pessimistes de l'ONU, molt abans del previst. I ja són més d'un milió els refugiats sirians. Antonio Guterres, màxim responsable de l'ACNUR, l'Agència de l'ONU pels Refugiats, assegura més que la meitat d'aquest milió de refugiats són nens. I ha afegit que els refugiats arriben traumatitzats, sense possessions i havent perdut membres de la seva família. Avui també posem la mirada a Caracas. Milers de persones han sortit als carrers de la capital de Venezuela per acomiadar-se del president Hugo Chávez, mort ahir als 58 anys. El fèretre amb les despulles del comandant ha sortit de l'hospital militar, desfilarà per l'avinguda Bolívar i acabarà el recorregut a l'Acadèmia Militar, on quedarà instal·lada la seva capella ardent. I un altre focus mediàtic del dia ha estat el Vaticà. La quarta congregació general ha acabat avui sense data d'inici del conclave. Les notícies que ens arriben des de Roma asseguren que ens ho hem d'agafar amb molta calma. Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Benvinguts al programa 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui repassem les notícies més destacades d'aquest dimecres. A les vies de so avui tenim el Toni Huguet, a la producció i redacció Víctor García, Víctor Casellas i Sara Cruz. Molt bona tarda.
Hola, Mercè, molt bona tarda.
Bé, Sara, estem fatal nosaltres dues,
sí,
eh? Estem
doncs
aquí estossegant, em sembla que el convidat del dia haurà de presentar el programa al final,
sí,
eh?
Sí, sí, de moment ja ens ha posat l'aigua, Mercè, per començar bé.
Bueno, és que el nostre convidat del dia té els seus punts, eh?
I tant, i tant, i tant. Però sembla ser que avui s'ha mullat una mica els peus, eh? Ara li preguntarem.
Li preguntarem quina marca de sabates porta, també, Sara.
Avui compartim l'actualitat amb...
Avui compartim l'actualitat amb en Josep Jorge, ell és de Barcelona, té 39 anys, és arquitecte tècnic IMBA, és director també general de Jubilar-se en Casa, una empresa de serveis d'assessorament a gent gran i als seus familiars. Entre les seves aficions hi troba la innovació, la tecnologia, l'emprenedoria i el Barça, i es defineix com una persona inquieta, responsable, sincera i treballadora. I si voleu, podeu seguir-lo al Twitter a @JosepJorge. Bona tarda, Josep. Què t'ha passat amb les sabates avui?
Bona tarda. Bé, doncs diguem-ne que aquest país potser no està tan acostumat com ens creiem a la pluja contínua.
Però si és molt divertit.
Sí, és divertit si portes botes d'aigua.
Bé, excepte la gent que porta moto, eh?
Sí, això és cert. O que ha d'estar treballant al carrer. Però sí que és cert que hem trepitjat uns quants basalts al llarg del dia d'avui i els peus, diguem-ne, s'han refrescat una mica.
Tot i així, també la pluja doncs, fa créixer també el cabal del Ter, del riu Ter i el Fluvià, i el perill de desbordament doncs, ja ha passat, tot i que el cabal del Muga, el riu Muga, encara creix, déu-n'hi-do, Sara. Eh?
Sí, déu-n'hi-do, ho explicarem, Mercè, quan repassem el temps.
Doncs vinga, anem amb els titulars de la Sara.
La informació del dia, el 7:45.
L'Audiència de Barcelona ordena l'ingrés a la presó de l'empresari andorrà Fidel Pallarols i dels exalcàrrecs d'Unió Democràtica de Catalunya, Lluís i Vicenç Gavaldà, perquè compleixin les penes a què els van condemnar per l'anomenat cas Pallarols. Recordem que es tracta d'un cas de finançament il·legal d'Unió Democràtica. No obstant, cap d'ells té antecedents penals. L'extresorer del PP, Luis Bárcenas, ha tornat a denunciar el seu expartit, el qual ara acusa de maltractament laboral. Bárcenas, que ja va acusar el PP d'haver-li robat dos ordinadors i també d'haver forçat el seu despatx, ha presentat avui mateix una denúncia al Ministeri de Treball perquè creu que aquesta actuació dels partits suposa un atemptat contra la seva intimitat com a treballador. Anteriorment, recordem, l'extresorer també va presentar una demanda per acomiadament improcedent. Paral·lelament, el Partit Popular ha presentat també una demanda per vulneració del dret a l'honor contra l'empresa editora del diari El País i també contra Bárcenas. L'exconseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, deixarà el seu escó per CiU al Parlament, segons fonts de la Federació Nacionalista. Recoder formalitzarà la renúncia a l'acte de diputat en els pròxims dies. Recordem que l'exconseller retira així de la vida política per dedicar-se a l'activitat privada com a advocat. Com ja avançaven, milers de persones han sortit als carrers de Caracas per acomiadar-se del president veneçolà Hugo Chávez, mort ahir als 58 anys a causa d'un càncer. El fèretre amb les seves despulles ha sortit a l'hospital militar, on va morir després d'un acte religiós que ha acabat amb l'himne de Veneçuela. La comitiva desfila ara pels carrers de Caracas i acabarà el recorregut a l'Acadèmia Militar, prop del Palau de Miraflores, on quedarà instal·lada la capella ardent i on divendres tindrà lloc el funeral. I en esports, el porter del Barça, Víctor Valdés, ha estat sancionat amb 4 partits de suspensió pel Comitè de Cooperació de la Federació Espanyola de Futbol per insultar l'àrbitre en el partit que va disputar el dissabte contra el Real Madrid. Per cert, que el Barça ha fet avui un dinar de germador per fer pinya de cara a l'últim tram d'aquesta temporada.
7 i 35 minuts, el Consell General d'Andorra prepara una festa participativa pels 20 anys de la Constitució andorrana que se celebrarà la propera setmana. Ens en dona més detalls a aquesta hora des de Ràdio Principat. Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. Coincidint amb la festivitat de la Constitució andorrana i per celebrar també el 20è aniversari del text, el Consell General ha organitzat una festa el més participativa possible i amb activitats que tinguin en compte el màxim de públic possible. Segons ha explicat la subsíndica Mònica Bonell, aquest ha de ser l'esperit de la jornada.
Sí, jo crec que l'esperit ha de ser aquest, no? Fer partícips a tothom, a tota la ciutadania de la festa de la Constitució. És veritat que en d'altres anys doncs, no s'havia fet, però nosaltres vam començar-hi ja a pensar des de l'any passat com podíem fer l'acte de la Constitució més participatiu. I bé, doncs aquest any hem cregut oportú incloure aquestes activitats i bueno, veurem també la resposta que tindran a la població.
Entre dimecres 13 i dijous 14 de març, el Consell General ha organitzat diversos actes de caràcter popular per celebrar el Dia de la Constitució.
Gràcies, Carme. Doncs acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Doncs Mercè, com ja apuntaves, les fortes pluges de les últimes hores han provocat un augment del cabal dels rius a tota Catalunya i s'han cobrat una víctima ja a Rosselló. Es tracta d'una dona de 40 anys que mor mentre intentava sortir del seu cotxe que estava sent arrossegat pel corrent. S'ha activat el pla Inuncat, ja que els nivells de l'aigua no són els habituals, però tot i així no hi ha risc de moment de desbordament, segons ha informat Protecció Civil. Els rius on el cabal d'aigua han crescut més són, com deies, el Ter i el Fluvià. S'han registrat fins a 349 litres per metre quadrat a Viladrau i uns 250 en altres punts del Montseny. El temporal marítim amb onades de fins a 6 metres en alguns punts de la costa catalana ha fet que es tanqui l'accés a moltes platges. Està previst que les pluges es vagin retirant al llarg del dia d'avui, que les temperatures vagin pujant a mesura que avancin els dies.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. És del tot necessari actuar d'acord amb uns principis que tractin la corrupció com una lacra que cal combatre en tots els seus fronts, però en especial cal incidir en el seu origen, en el cor de les persones. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Aquest dijous de 8 a 10 del matí no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. A un quart de nou presentarem una campanya del Banc dels Aliments contra el malbaratament de menjar. Parlarem amb el president d'aquesta entitat, Antoni Santsalvador. A la tertúlia tindrem Franzina Alzina, Jaume Castro i Joan Lluís Pérez Francesc. A les 9 arribarà la secció plusvàlua del primer cafè sobre consum, aquesta vegada sobre la planificació de viatges. A 2:15 ens visitarà Reyes Barragán, directora de la Passió de Llinars del Vallès, i tancarem amb nutrició i salut. Tot això i més aquest dijous de 8 a 10 del matí al primer cafè de Ràdio Estel. Despertem la informació perquè no et perdis el dia.
Nova excursió del Club Més Amics. El dissabte 16 de març, Santuari de l'Ajuda, Santuari del Far i Santuari de Roca Prevera. A més, visita a Rupit i dinar de germanor. Recorda-ho, serà el dissabte 16 de març. Apunta-t'hi. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Doncs quan falten gairebé 5 minuts per arribar al punt de 3 quarts de 8 del vespre, avui repassem les notícies d'aquest dimecres. En Josep Jorge, ell és director de l'empresa Jubilarse en Casa. Director de l'empresa Jubilarse en Casa, Josep Jorge, i ben aviat potser presentador del 2 de 8, perquè...
Sí, ens estem quedant sí, sense veu, ja, Josep.
No, sou insubstituïbles.
Oh, gràcies.
Vinga, ens hi posem. Si et sembla, Josep, comencem amb aquesta última hora d'aquesta tarda. L'Audiència de Barcelona ordena l'ingrés a la presó de l'empresari andorrà Fidel Pallarols i dels ex-alts càrrecs d'Unió Democràtica de Catalunya, Lluís i Vicenç Gavaldà, perquè compleixin les penes a què els van condemnar per l'anomenat cas Pallarols.
Doncs sí, recordem que es tracta d'un cas de finançament il·legal d'Unió Democràtica. No obstant, cap d'ells té antecedents penals. En una resolució poc habitual, el tribunal ha decidit no concedir a aquests tres condemnats el benefici de la suspensió de l'execució de les penes de presó fixades en la sentència que van pactar amb les acusacions.
Després parlarem d'Hugo Chávez, de la seva mort, però abans ens fem ressò d'aquesta notícia d'última hora. Bé, en principi han d'ingressar a la presó immediatament. Tot i així, hem de recordar que és una sentència que es pot recórrer, que no és ferma. Es pot recórrer davant del Tribunal Superior de Justícia.
Clar, és que tindrà o no relació amb la resta de casos que estan judicialitzant la vida política i social de Catalunya? Ara mateix, diguem-ne, no ho sabem, no tenim prou dades, però l'ombra del dubte continua extenent-se basant-se en la pregunta de i per què tot això està sortint ara? I per què aquesta diguem-ne, intransigència o... càrrega absolutament judicial sobre tots els fronts oberts dels diferents partits polítics, institucions i personalitats públiques en l'àmbit judicial. Per què està passant tot això ara mateix? Val la pena, diguem-ne, plantejar-se aquest tema que tampoc s'hauria de deslligar de la renúncia del fiscal general aquí a Catalunya, que no s'ha de deslligar dels altres casos de finançament en els que, diguem-ne, han estat involucrats Unió, Convergència. Sembla que les notícies que fan pudor sobre la situació política a Catalunya han de sovintejar cada dia. Jo em pregunto per què. Per què tot això?
Doncs hem de saber el perquè de qui mou aquests fils de la comunicació, perquè els mitjans de comunicació no deixen de ser com l'eina, no?, per transmetre
sí,
aquestes notícies com uns altaveus, però tot i així hi ha algú al darrere doncs, que està manipulant. Bé, en tot cas, repassem, si et sembla, anem a Caracas a aquesta hora, perquè milers de persones han sortit als carrers de la capital de Veneçuela per acomiadar-se del president veneçolà Hugo Chávez, recordem-ho, mort ahir als 58 anys a causa d'un càncer. El fèretre amb les despulles del comandant ha sortit de l'hospital militar aquesta tarda on va morir després d'un acte religiós que ha acabat amb l'himne de Veneçuela.
La comitiva desfilarà encara pels carrers de Caracas i acabarà el recorregut a l'Acadèmia Militar prop del Palau de Miraflores, on quedarà instal·lada la Capella Ardent i on el divendres tindrà lloc el funeral de Chávez. Es tracta d'un lloc simbòlic que es considera el bressol de la Revolució Bolivariana i el lloc on va néixer el president. El govern que ara encapçala Nicolás Maduro, que ha de convocar eleccions els pròxims 30 dies, ha decretat 7 dies de dol nacional i la suspensió també de les activitats educatives durant aquesta setmana.
Josep.
Bé, diguem-ne que la notícia sabíem que arribaria i sembla que han tingut l'habilitat de gestionar el moment en què tenia que aparèixer aquesta notícia per tal de que tant l'escenari de presentació com els actes posteriors donguessin aquesta continuïtat al chavisme per tal de reformar un ideari que durant 14 anys ha estat impulsant tant la societat com l'economia veneçolana. Realment, un govern, diguem-ne, poc transparent, és el que pot organitzar un acte molt conduït. A mi em sembla un acte molt teatralitzat. I, de nou, diguem-ne, a mi m'agrada preguntar-me el per què de totes aquestes coses i, evidentment, aquí s'han estat movent pel darrere molts interessos, i tots aquests interessos, evidentment, estan vinculats a una economia que és l'economia central de l'Amèrica Llatina per la dependència que molts països del seu entorn estan tenint tant de la producció petrolera de Venezuela com dels ajuts econòmics que Venezuela ha permès, diguem-ne, endegar amb diferents presidents de l'entorn.
Amb la mort de Hugo Chávez es plantegen moltes preguntes al voltant de si el chavisme, si podrà continuar el chavisme sense Chávez, i també qui ocuparà la cadira de Bolívar. Josep?
Jo crec que aquest no serà realment el tema crucial, perquè al cap i a la fi tenim un país dividit. En les darreres eleccions es va veure. Diguem-ne, és un país, diguem-ne, que està fragmentat. No oblidem que Venezuela és una república, de tal manera en que realment hi ha àmbits del país que no estan del tot cohesionats.
Uh-huh.
El tema important són les restriccions econòmiques que, amb aquesta economia bolivaritzada, no, durant 14 anys va estar adreçant al president Chávez. Què vol dir? Que sapigueu, diguem-ne, que allà hi ha una moneda oficial i una moneda que circula en el mercat negre. Diguem-ne, hi ha una economia que en aquests darrers anys està creixent a tasses d'inflació absolutament especulativa, que en l'últim mes s'ha produït una gran devaluació del bolívar oficial. És un país que està mantenint uns preus del petroli molt per sota del preu en el mercat lliure. Vol dir que és una economia que, més enllà de l'àmbit polític, és una economia central per a la regió. I el que passi amb aquest país marcarà el futur de tota aquesta regió.
Clar, és que realment Hugo Chávez va marcar el socialisme, que li diu el socialisme del segle XXI, perquè ella, en els seus inicis, doncs, rebutjava totalment el socialisme, també el capitalisme, i, clar, ens costa entendre, no?, aquest concepte, aquest nou concepte.
Sí, de fet, més d'un cop ens hem trobat amb líders que de cop i volta han canviat d'ideologia completament. Normalment, en el moment en què han accedit al poder. Ben bé, n'estic convençut, i el president Chávez era molt conscient del que ell volia i defensava, i així ho ha sabut transmetre al seu poble, però a la vegada, diguem-ne, s'ha creat una fractura entre els que no tenien res i amb Chávez podien accedir a alguna cosa, i els que tenien molt, que durant molts anys han estat apartats del poder. Això ha creat, diguem-ne, una societat dual i una economia dual. Ara veurem si els nous líders, que no seran tan carismàtics com Chávez, són capaços de mantenir aquesta estabilitat. I, repeteixo, el problema fonamental no és Venezuela, sinó tota aquesta àrea econòmica influïda per l'economia, per la molt rica economia de matèries primeres de Venezuela.
En tot cas, Cuba no està dins d'aquest moviment Bolívar, no, que diguéssim, de Simón Bolívar, però tot i així, Hugo Chávez, els seus últims anys de vida van estar marcats per la relació que va mantenir amb Fidel Castro. Tu creus que el nou líder que sortirà mantindrà aquesta relació?
Mentre els Castro estiguin en el poder, sí. Però diguem-ne que també ells mateixos s'han posat una certa data de caducitat. Vol dir que segurament estem assistint a un moment de transició més o menys llarg, marcat per l'estabilitat política dins de Venezuela i la supervivència dels germans Castro. Pot ser que d'aquí 5 anys la regió no tingui res a veure amb el que estem vivint ara. I aquest moment de transició l'acabem d'iniciar tot just ara.
Doncs bé, tornem cap a casa nostra, perquè perdó, després que el fiscal general de l'Estat acceptés la renúncia forçada de Rodríguez Sol, el ministre de Justícia Alberto Ruiz Gallardón ha recordat al fiscal superior de Catalunya que les limitacions a jutges i fiscals a participar en el debat polític garanteixen la seva funció i també la seva independència.
Ruiz Gallardón no ha volgut entrar en el fons de les manifestacions de Rodríguez Sol, però ha deixat clar que els fiscals tenen limitacions a la seva llibertat d'expressió que no tenen la resta i que també s'estableixen en garantia de la seva pròpia funció. D'aquesta manera, el ministre ha remarcat en declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya que si un jutge o fiscal participa en un debat de caràcter polític i després ha d'intervenir en una causa judicial sobre aquest presumpte, queda contaminat i el poden acusar d'haver perdut la seva independència. Segons Gallardón, aquesta és la raó per la qual la llei i l'estatut de jutges i fiscals els diu que no poden intervenir en un debat polític i per la qual es va obrir precisament l'expedient a Rodríguez Sol.
Que jueces y fiscales tienen una serie de limitaciones que no tienen el resto de los ciudadanos. Y eso es precisamente en garantía de su función. ¿Por qué? Porque si un juez o un fiscal participa en un debate de carácter político en el que después puede tener que intervenir, queda contaminado. Es por lo que se tienen que abstener de participar en ese debate. En este caso no se produjo esa actitud de abstención, se produjo la participación y es por lo que pues abrió el expediente correspondiente el fiscal general del Estado.
I per la seva banda, de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas ha reaccionat a aquesta acceptació de la renúncia forçada al fiscal superior de Catalunya amb un missatge clar. El president considera que a Espanya la llibertat està amenaçada i la democràcia no està ben fonamentada.
Sí, tenim realment un problema de separació de poders i d'independència dels diferents poders que teòricament han de permetre l'equilibri de forces dins d'un estat. És cert, diguem-ne, que l'àmbit del poder judicial ha d'estar separat de l'àmbit del poder legislatiu, però també és cert que els fiscals és la figura més propera al govern d'un estat, perquè no deixa de ser, diguem-ne, aquells que defensen un determinat ordenament i en una determinada direcció.
I Josep, no hem d'obviar també que els fiscals, la fiscalia, té un organigrama jeràrquic, per tant, funcionen com a funcionaris de l'estat espanyol i estan, diguéssim, estan obligats, no?, a seguir una mateixa tendència. Tot i així, és a dir, que depenen d'un superior. Tot i així, no queda gaire clar, no?, aquestes paraules d'Alberto Ruiz Gallardón, després que ahir, justament, el govern català va demanar al Partit Popular, doncs, clar, que havia d'aclarir si realment hi havia hagut una reunió entre Ruiz Gallardón, entre De Cospedal i entre el mateix Eduardo Torres Dulces per valorar aquestes declaracions de Rodríguez. Són unes declaracions que parlaven, si més no, dins del marc legal de convocar un referèndum, ni un referèndum, una consulta. No, o sigui, ella estava a favor del dret a decidir. Sí, a consultar la població dins del marc legal.
Diana, recordem que el dret a decidir, l'expressió més pura són els plebiscits universals, diguem-ne, les votacions, el que nosaltres estem fent de forma més o menys regular per triar els nostres representants. Vull dir que el dret a decidir és quelcom inalienable de la democràcia i que precisament un personatge, diguem-ne, de l'àmbit judicial defensi la legalitat, no entenc quina és la causa que això provoca, doncs, un cert no acatament de l'ordenament polític, que al final és una qüestió d'orientació política, malgrat el ministre digui una altra cosa. Vull dir que els fets ens estan demostrant que aquesta ofensiva judicial que hi ha sobre Catalunya, que s'està recolzant sobre la teòrica independència política de l'àmbit judicial, però que els fets ens demostren que té una gran càrrega ideològica al darrere.
Avui compartim les notícies d'aquest dimecres amb Josep Jorgelles, director de l'empresa Jubilar-se Casa. Volem parlar de la darrera enquesta del CIS, del Centre d'Investigacions Sociològiques, però abans la Sara ens informa d'aquesta notícia. L'exconseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, deixarà el seu escó per CiU al Parlament, segons fons de la Federació Nacionalista.
Doncs sí, Recoder formalitzarà la renúncia a l'acte dels diputats els pròxims dies. L'exconseller retira així de la vida política per dedicar-se a l'activitat privada com a advocat. Recordem que ja va renunciar a entrar a l'actual govern d'Artur Mas, on l'alcalde de Figueres, Santi Vila, el va rellevar en el càrrec.
Home, diguem-ne que segur que ell ha vist també l'oportunitat de fer un pas al costat, que evidentment és un pas enrere, però és un pas al costat, perquè si l'estratègia que actualment el president Mas està portant no reeixeix, Convergència i Unió necessitarà un nou líder. I a mi no se m'escapa, diguem-ne, pensar de que potser algú té una certa tendència a posicionar-se de cara al futur. Un futur que, pel que estem comentant, està més proper que mai. Perquè tota aquesta tensió que estem acumulant, tots aquests diferents fronts que des de l'àmbit polític, judicial i també econòmic està patint Catalunya i patiran durant aquest any farà que les coses es precipitin més ràpid que tard. I, en conseqüència, és normal que hi hagin polítics que facin el seu propi càlcul.
Doncs bé, ara sí, parlem del CIS, el cas Bárcenas i el d'espionatge polítics a Catalunya dispara la preocupació dels ciutadans per la corrupció i el frau. Així ho reflecteix l'última enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, elaborada entre el 4 i el 12 de febrer, justament quan van esclatar aquests dos escàndols.
Doncs sí, ara s'ha situat en el segon lloc de les principals inquietuds dels espanyols, només superada per l'atur, desbancat, per tant, els problemes econòmics i fins i tot la classe política en general, que era la tercera preocupació des del febrer de l'any 2010.
I ja que parlem de Bárcenas, avui us hem d'informar també que hi ha hagut un encreuament de querelles i de demandes civils. D'una banda, el Partit Popular ha presentat una demanda civil contra Bárcenas i també li reclama 500.000 euros al diari El País, això per la banda del Partit Popular, i de l'altra banda, Sara, l'extresorer del PP.
Doncs sí, ha tornat a denunciar Mercè el seu expartit, el qual ara acusa de maltractament laboral.
Bé, fet aquest repàs.
Sí, sí, diguem-ne que el senyor Bárcenas, com que té recursos suficients com per anar pagant advocats, demandes i demés, gràcies a tot el que ha anat recollint legal o il·legalment, ja es veurà, no?, durant tot aquest temps, doncs té el PP mala peça al taler. Això està clar.
L'enquesta del CIS, com la veus?
Mira...
Els espanyols creuen que ja en segona posició està la corrupció...
Mira, en un país en el que hi ha els nivells d'atur que hi ha i hi ha uns nivells d'economia submergida per sobre del 20%, diguem-ne que no sembla que només vagin a ser els polítics els que estiguin fent coses a banda del bé comú. Evidentment, ells són els que ens han de representar i són els que tindrien que donar exemple per sobre de qualsevol altre, però que cada un es pregunti si realment està complint en les seves obligacions en el màxim del que té obligació de complir. Si no, tampoc tindria sentit que hi hagués l'economia submergida que hi ha avui mateix a Espanya.
D'altra banda, aquesta mateixa enquesta del CIS també assegurava que els espanyols estarien d'acord en elevar els professors a la categoria d'autoritat pública. I estaries d'acord?
Depèn, perquè les autoritats públiques hi ha vegades que el que demanem, diguem-ne, és que hi hagi una autoritat que no pugui ser rebatuda. I jo crec que és important que tinguem capacitat de poder jutjar si les coses són adequades o no i no buscar el dictador que al final ens posa fàcil criticar o acceptar.
Josep Jorge, si pregunto, què significa per tu blanqueig de diners? Quin nom et ve al cap? A part del que ja deduïm que penses.
Paraïsos fiscals, deixem-ho així.
Doncs vinga, ara donem pas a la Blanca Aranyó. La Blanca Aranyó, molt bona tarda.
Bona tarda.
Ens desvetllaràs.
Sí, expliquem d'on ve l'expressió aquesta de blanquejar diners. Primer, repassem. El diner adquirit il·legalment s'anomena popularment diner negre o diner brut, sobretot quan és producte de delictes com tràfic d'armes, tràfic de drogues, segrest, etc, etc. Transformar aquest diner negre o brut a diner net per tal donar-li una, diguem-ne, aparença honesta, es diu blanqueig. Però d'on ve aquesta expressió? Doncs un possible origen de l'expressió el trobem a l'any 1928, quan Al Capone, un dels principals caps mafiosos de Chicago, va comprar una cadena de bugaderies anomenades Sanitary Cleaning Shops. Aquests negocis li permetien reciclar els diners obtinguts amb les seves activitats delictives, ingressant-los a les entitats financeres com si es tractés del producte de l'activitat d'aquestes bugaderies. És a dir, feia veure que guanyava els diners amb aquestes bugaderies, quan no venien d'aquí, i d'aquí es va quedar aquest terme de blanquejar, és a dir, fer net, literalment.
Per això jo no vull fer comparacions, però realment Bárcenas, Luis Bárcenas, porta el mateix abric que el Capone, no sé si us heu fixat.
Sí, les mateixes patilles que Curro Jiménez, però diguem-ne que potser per això és una mica bandoler, però presumptament.
Presumptament, sempre tot és presumptament, Presumpció d'innocència per sobre
això
de tot.
Això sempre.
Josep Jorge, moltes gràcies, Blanca Aranyó, moltes gràcies per haver compartit aquest concurs. Tu sabies això del blanqueig de diners?
No, però diguem-ne que està molt ben trobat. No sé si és veritat o no, però la veritat és que...
Ja.
La Blanca sempre ens porta sempre, veritat, Josep. Sempre.
Ja se sap, els mites estan, diguem-ne, perquè quedin en el temps.
Josep Jorge, director de l'empresa Jubilar-se en Casa, moltes gràcies per haver compartit les notícies del dia. Nosaltres ho deixem aquí. Salutacions del Toni Huguet a les vies de Sau, Víctor García, Víctor Casellas, Blanca Aranyó, Sara Cruz, a la redacció i producció i també de qui us ha parlat, Mercè Regató. Tot seguit arriba a la sintonia de Ràdio Estel el programa de Cap i de Nou amb Oriol Casals. I pels oients de Ràdio Principat us deixem amb l'informatiu local. Que vagi bé. Fins demà.
Bona nit.
Ràdio Estel.